Òscar Guayabero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu et fixes en el disseny de productes quan vas a fer la compra al supermercat?
No puc evitar-ho.
I ja tenim ben assegut a la taula del restaurant Caníbal Òscar Guayabero, el nostre expert en disseny dels objectes que envolten l'acte de menjar. Però em sembla que avui no ens parlaràs d'objectes, ni d'estris, i tampoc d'espais.
No, avui parlarem de menjar.
De menjar i de disseny, suposo.
Efectivament, del food design.
Comencem. Òscar, explica'ns què és això del food design exactament. Entenc que coneix el món gastronòmic i el món del disseny.
Sí, el food design, de fet, es podria traduir com a disseny alimentari. És una de les disciplines del disseny que centra, com diu el nom, amb el menjar. És bastant nova, de fet. El nom apareix l'any 2002, quan l'Associació de Dissenyadors Italians van fer un manifest presentat per Pablo Baricella i aprovat per aquesta associació, diguéssim, anomenant quin era el territori que englobava això que diem food design.
Però què implica exactament dissenyar el menjar?
Doncs mira, potser per entendre-ho, veiem els camps que cobreix el food design i així ens podem entendre. El primer seria el disseny amb menjar, és a dir, aquell que treballa directament en la modificació química o física dels aliments. Aquí es poden trobar la cuina molecular, Ferran Adrià i companyia, les transformacions dels aliments més enllà de la seva cocció, és a dir, treballa sobre la matèria prima, no? La matèria primera. Per entendre'ns, un pernil cuit baixa en sal, això podria ser, no? Un blat de moro modificat per evitar intoleràncies, una mantega amb gust de maduixa, jo què sé. El segon seria el disseny de productes alimentaris, és a dir, quan aquestes modificacions que hem fet en la matèria primera es converteix en un producte i ho trobem als supermercats, no?
I per tant els consumidors doncs, el poden adquirir i emportar-se a la casa.
Exacte. El tercer seria disseny per aliments. Aquesta potser seria l'àrea més propera a el que entenem com a disseny. És la que treballa en els productes per preparar el menjar, per cuinar-lo, per servir-lo, per presentar-lo, per amagatzemar-lo, és a dir, des dels tàpers fins a la paella, per entendre's, no? Tots els estris que engloben el fet de cuinar i de menjar els aliments.
Has dit al començament que és una disciplina que cobreix 6 camps diferents. Hem parlat de 3 camps, anem pel quart.
Val, doncs és aquell que pren com a referència un aliment per generar un objecte, per exemple, un moble, un accessori. És molt habitual amb el packaging, per exemple, no? No sé si en recordeu, fa molts, molts anys hi havia el Trianangus.
Sí.
Era una ampolla que tenia 3 taronges i llavors sortia l'ampolla des de les 3 taronges, no? Per dir-te que a cada envàs hi havia com a mínim el suc de 3 taronges.
Sí, en teoria. Bueno, això em fa pensar també en aquests concentrats de llimona, que l'envàs té forma de llimona, de color groc i verd.
Exacte, és exactament això.
I suposo que el disseny alimentari també intervé en l'espai on té lloc l'acte de menjar.
Efectivament, aquest era el cinquè camp, que seria el disseny d'espais alimentaris, aquell que s'encarrega de distribuir, d'organitzar, de dissenyar els espais on es consumeixen els aliments i comprem doncs, des de la il·luminació, la música, la temperatura, el vestuari... I per últim tindríem el disseny de platarets, és a dir, aquell que determina el balanç, el color, la forma, l'acomodament dels aliments dins del plat, no? La presentació, que li diuen, no?
Que de fet és el del que hem estat parlant les últimes vegades que has vingut aquí al restaurant Caníbal.
Sí, és com fer un quadre moltes vegades, no? Col·locar els aliments perquè a la vista siguin agradables, no? I de fet ens centrarem en les dues primeres excepcions, que potser són les que hem parlat menys.
Òscar, abans has dit que el food design sorgeix el 2002 com a disciplina, però entenc que el disseny alimentari es present a les nostres vides des de molt abans.
Efectivament, des que l'home és home, eh? Però així com a exemples de food design, s'acostuma a dir que un dels primers va ser, no crec que va fer el Philippe Starck, que és un dissenyador francès, que ell deia que els francesos no tenien ni idea de menjar pasta italiana. Llavors va dissenyar una pasta per ensenyar als francesos a menjar pasta, que és que una pasta que era més gruixuda per dins que per fora, llavors quan els francesos creien que ja estava per fora, que era més primeta, per dins encara estava al dente. Per tant, era una pasta educativa, diguéssim.
Clar, però en aquest cas el dissenyador sí que va decidir la forma.
Sí, però la forma, diguéssim, que era d'autora d'una funció. En aquest cas, pues, que la pasta estigués al punt que ell creia que s'havia de menjar, no? També hi ha propostes més juganeres. Aquí, a Barcelona, hi ha el Martí Guixé, que és un dels nostres dissenyadors més coneguts i també que ha explorat més aquest tema. Va començar l'any 97 amb una cosa que es deia Spamt, i era una reversió del pa amb tomàquet, que en comptes de que el pa estigués fora, el que feia era agafar tomaquets, fer-los un foradet, posar molla de pa dins amb oli i sal, i et menjaves com una mena de canapé amb el tomàquet per fora i el pa dins, no? I després va seguir investigant i ha fet forces treballs, de fet, en aquest camp. Per exemple, té uns pastissos que fa la cobertura del pastís, els colors corresponen als diferents ingredients que composa aquell pastís, com si fos una gràfica d'aquestes, sí, dels diaris, sí, una infografia, doncs una mica així.
Llavors, no només es tracta del gust, sinó també de la vista, en aquest cas, perquè en tot l'acte de menjar no només mengem amb el gust, intervenen doncs tots els altres sentits, l'olfacte, l'oïda, el tacte...
Sí, de fet, el food design no només treballa amb la part estètica, sinó també amb la part sensorial, i en aquest sentit s'ha utilitzat el disseny per crear experiències gastronòmiques que resulten atraients en els usuaris, no? Trobem moltíssims exemples com són, no sé, uns cupons, unes copes amb sí, fum a dins, que quan les destapen doncs aprecies l'aroma, o aconsegueixen textures cruixents en els plats per escoltar-les mentre les estàs menjant, per tant l'oïda. Hi ha molts exemples i molts d'ells estan fets per cuiners que no li diuen food design allò que fan, però que tant se val com li diguin perquè ho és, no? L'important és tenir clar que l'objectiu és aconseguir una bona experiència, bàsicament.
I a banda d'aquestes, quines altres aplicacions pot tenir aquesta disciplina, el food design?
Doncs mira, un altre dels reptes més rellevants del sector és incorporar la cura de la salut en els seus productes. Per exemple, la lluita contra l'obesitat o patologies associades a l'alimentació que tenen al disseny un important aliat, no? Un exemple és l'auge dels productes relacionats amb el benestar. Hi ha una empresa a Còrdoba que es diu WOM, la primera amb W, diguéssim, que és una companyia que ha desenvolupat una cosa molt estranya, que són xiclets funcionals.
Això m'has d'explicar, Òscar.
Doncs principalment serveixen com el vehicle per administrar-te una sèrie de vitamines o una sèrie de components naturals beneficiosos. Han fet diversos estudis i l'avantatge d'administrar-te, diguéssim, aquestes vitamines mitjançant un xiclet és que és molt còmode i que a més no tens la sensació que t'estàs medicant, diguéssim, no? I de fet tenen xiclets com per ajudar-te a relaxar-te, per la ressaca, en tenen un, interessant, també per afavorir la digestió, per no retenir líquids, per ajudar a posar-se moreno, en fi, hi ha tot d'ingredients que no són sintètics. Ells diuen que sempre treballen amb productes naturals.
Naturals,
exacte.
Tu n'has tastat algun?
La veritat és que no.
Ho haurem de fer, Òscar.
I, bueno, i de fet, tenen un mercat interessant. Ja el 40% és internacional i està present a Portugal, als Països Baixos, a Mèxic, al Regne Unit, en fi, que tenen camp per córrer, sí, aquests xiclets funcionals.
Moltes gràcies, Òscar Guayabero. Ens veiem d'aquí un mes amb més disseny que s'aplica a l'acte de menjar.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.